És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Dilluns a la tarda és temps del Coses de Palamós, el recull de fets històrics curiosos del nostre municipi Rodalia que tractem aquest dia de la setmana amb en Gavi Martín. Gavi, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Ja saps que sovint doncs, parlem de llegendes en aquest espai i avui ens posarem, doncs, li posarem una miqueta de truculència, farem com una mena de thriller, i parlarem de crims llegendaris.
Sí, en diem crims legendaris perquè bueno, han transcendit tots aquests temps i encara la gent d'avui en dia dels diferents pobles els recorda. Tots els que parlarem són fets que són certs i que van succeir. El que passa que poder la imaginació popular amb el temps els ha acabat deformant una miqueta, un pèl per donar-los una aura més legendària. Però cal dir que tot el que parlarem van ser fets reals, documentats i crims que realment van ser fiaents, van ser realment veritables.
Per on comencem?
Doncs mira, si et sembla, començaríem per un ben a prop, i poder un dels crims més coneguts aquí, que és el terme de Palamós, perquè en aquell temps Sant Joan de Palamós, diguem, formava part del comtat, però no pròpiament era terme, sinó que era una altra vila, i va ser el crim del cavaller Pere Pau de Ribes. En Pere Pau de Ribes era un cavaller que va viure al segle XVII, que era de Palamós, tenien la seva casa fins i tot a la plaça de la vila Palamós, una casa que ja no existeix, era un gran casal que hi havia on actualment hi ha la farmàcia Prats, perdona, la carnisseria Prats, i aquest senyor doncs, tenia diverses terres, era un senyor important amb terres, amb possessions de terres i masos a Sant Joan de Palamós, el que era antigament Vila Romà. I sembla ser que durant a principis del segle XVII hi va haver-hi unes disputes, o devia haver-hi algunes disputes entre la gent terratinent d'aquella zona. I es dona el cas de que el dia 15 de juny de 1628 va passar el desafortunat accident, bueno, més que accident, el desafortunat crim que va matar doncs, aquest personatge que ja et dic que dintre de la noblesa se'l considerava un cavaller, per tant era el rang més baix de la noblesa catalana del moment, però era de la poca noblesa que teníem aquí a Palamós.
Com va anar això?
Això va succeir quan, precisament, amb una processó que es feia habitualment per aquelles dates, que es passejaven les imatges amunt i avall, es portaven les imatges a la Pietat, doncs a tornada d'aquesta processó a la Pietat, aquesta, diguem, seqüela acabava entrant a l'església de Sant Eugeni de Vilaromà i enfilava les escales aquestes que coneixem avui en dia. Doncs just allà a les escales, quan hi havia el pas de la Vera Creu, de la creu aquella que portava normalment l'escolar, precedint el capellà, doncs la gent tenia el costum d'agenollar-se. I bé, així va passar. En el moment en què enfilava la processó per aquelles escales, doncs tots els presents es van agenollant, entre ells el cavaller Pere Pau de Ribes. I justament en el moment en què estava agenollant, doncs una persona no identificada va venir per darrere i amb un pedrenyal, que eren aquestes pistoles fogueres d'aquella època, d'aquestes que veiem en tantes pel·lícules de mosqueters, doncs li va causar un tret justament, com deien aquelles cròniques, a bocajarro, vull dir errant, i el va matar a l'acte. Tot sembla ser que aquest crim hagués vingut per disputes de terres, perquè en aquells temps hem de pensar que en documents notarials és habitual trobar baralles entre pagesos a Sant Joan i baralles que acabaven malament, moltes vegades ferits per punyalades o ferits per trets, perquè en aquells temps tothom tenia armes a casa seva, i és clar, a vegades una baralla pujada de to encenia molt els ànims.
Era fàcil passar de les paraules als fets, diguéssim.
Bastant, bastant sovint, sí. I sembla que aquest crim també va tenir relació amb altres crims que van passar, aquest va passar al començament de l'estiu, i passat l'estiu sembla ser que dos personatges de Sant Joan, que era en Joan Bruguerol, que era pagès però alhora era comissari del rei, i després de Gimon Torrent, que diguem era l'ajudant d'aquest personatge, doncs el 29 de setembre de 1628 van ser assassinats de la mateixa manera a les portes de Santa Maria de Palamós. No sabem si perseguint aquests malfactors que havien comès el crim a Sant Joan o per revenja, ja sabem que en aquella època també la gent de Sant Joan i la gent de Palamós també se les tenia una mica, i bé, no hem sabut mai qui va ser el culpable, però sí que hi ha registre en diferents llibres sacramentals de l'Església, llibres d'obis, llibres de les morts d'aquests personatges, doncs dels fets i d'aquests assassinats, que són els més, més coneguts, diguem així, d'aquí a Palamós.
Perquè, Gavi, les autoritats de l'època, entre cometes, investigaven després l'origen d'aquests fets?
Jo suposo que sí, però com que no ha transcendit cap tipus de documentació, perquè no tenim la documentació de la policia de l'època, no, molta d'ella s'ha perdut. Jo recordo la primera documentació així policial que tenim poder remuntar al 18, dic aquí Palamós, perquè hi ha realment, de quan hi havia gendarmeria i quan hi havia policia o, aquí Palamós, doncs els primers casos i els primers documents els tenim del 18, però abans no ens hem de remetre als arxius aquests dels documents sacramentals de l'Eglésia, que és on figura la persona quan ha mort i per què ha mort. Allà no figuren les investigacions ni la causa ni el causant, per tant ens queda una mica orfe, no?, aquesta documentació.
Molt bé, què més tenim?
Mira, tenim dos altres, un que podríem considerar un accident mortal i un altre que podem, és clar que es tracta d'un crim, però que estan relacionats amb creus al bosc. És a dir, ja només parlar-ho així sembla tot un misteri. Ostres, creus al bosc, què fan creus al mig del bosc? Doncs mira, ja en el terme de Vall... Bueno, la primera estaria ben bé en el llindar del terme de Vall-llobrega i de Palamós, que seria la coneguda creu d'en Cama. Què va passar amb en Cama? Doncs mira, ben bé la falda de la Puigfred, a la vessant ja que toca Vall-llobrega, si algú coneix seria a prop del que l'anomenen el Pou dels Cavalls. Doncs allà hi ha, encara enmig del bosc, hi ha una mena de pilar de pedra, fet amb pedra i argamassa, que em penso que s'ha trencat bastant, però al capdamunt hi havia una mena de creu, i dius, ostres, una creu enmig del bosc, què hi fa això? Doncs aquí el que va passar és que abans era molt habitual fer la caça del conill. Fins i tot pensa que es feia cap gros, imagina't si hi havia conills de cap gros. Doncs a tota aquella part de la Belllloc també s'hi anava a fer la caça del conill. I la gent de Palamós feia partides per anar a caçar. Quan jugues amb armes, el que passa molt sovint és que tens accidents.
Escolta'm, això passa ara fins i tot.
Exacte. Doncs hi havia un tal Cama, que era un d'aquests que formava part d'aquesta partida, que la partida quan es va separar per caçar van sentir un gran tret. Diu, què passa? I la gent es va ajuntar i van veure que el tal Cama s'havia fet esclatar l'arma directament en tota la cara i va caure mort a l'acte. I van convenir que just en aquell lloc, el lloc on hi ha actualment la peanya, les restes d'aquesta creu, doncs va ser on va caure amb la cara rebentada el senyor Cama, i d'aquí que aquest petit monument que es va fer enmig del bosc se li anomeni la creu d'en Cama, i encara a vegades anant pel bosc hi pots trobar aquest petit monument funerari o recordatori funerari que sobta, no? Que dius, ostres, què hi fa això aquí enmig? Doncs si la gent s'ho troba, que sàpiga que es trobarà la creu d'en Cama. I després també a Vall-llobrega tenim un altre exemple de creus, tot i que això ja no és un monument, sinó que són creus gravades a la roca del terra, que són les conegudes creus d'en Maruny. Tot i que en aquí també són degudes a la mort d'un personatge, en aquest cas sí que va ser un assassinat. M'explico. Al final del camí de la costa d'en Clova, vindria a ser al capdamunt de lo que seria actualment l'església de Sant Mateu Vella de Vall-llobrega, al capdamunt de la muntanya, doncs hi passa un camí d'aquests de sorra, com una mena pista forestal. Doncs en un costat del camí, una part rocallosa, sembla ser que abans hi havia gravades al terra tres creus. Jo hi he estat i només n'he trobat una, perquè a l'ampliar la pista forestal, la màquina sembla ser que devia rebassar les altres dues, però encara n'hi ha una ben marcada al terra. L'origen d'aquesta creu és que a mitjans del 19, l'hereu Maruny, el senyor Maruny, es veu que feia sovint el camí d'anar a vendre la Bisbal, i agafava aquell camí per creuar les Gavarres. Però un bon dia, al matí, aquest senyor va marxar carregat, i al cap de poques hores el poble, Vall-llobrega, va tornar la mula que portava tota sola. La gent va dir, ostres, què ha passat? Van resseguir el camí per buscar-la, a veure si hi havia hagut qualsevol cosa, i justament allà on salten hi ha aquestes creus gravades al terra, doncs van trobar mort, assassinat, el senyor Maruny, que sembla que també, tot ve a ser el mateix, aquestes disputes de terres o a vegades petites baralles que hi ha amb petits terratinents de la zona, pertinença de terres, això era bastant habitual, Això que dèiem de la justícia, una mica, al tenir les armes et prens una mica la justícia per la teva mà.
I m'imagino que moltes vegades aquests crims també devien desencadenar venjances, etc.
Sí, sí, és com el cas de Pere Pau de Ribes, suposo que devia haver-hi trifulgues després d'aquests crims entre famílies i possibles famílies adversants. Però bueno.
Mira, Gavi, una vegada parlant amb en Pere Trijueque, jo li explicava que jo visc a Sant Antoni i ell em diu, doncs així tu ets un maganyeu. Jo dic que sóc un què? Llavors, ell ja m'ho va explicar, que volia dir un maganyeu, no? Però ara voldria que tu ho expliquessis també a tothom.
Mira, els maganyeus són els de Sant Antoni i els matasacristans són els de Calonge. I t'explico per què. Perquè són, si et sembla, podem parlar d'aquests dos crims, sí. I així sabran els de Calonge que ens estiguin escoltant per què se'ls diu matasacristans, i els de Sant Antoni que ens estan escoltant, per què se'ls diu maganyeus. Mira, a mitjans del segle XIX, bueno, seria ja al principi del segle XIX, a Calonge hi havia un mossèn que es deia Bernat Torrent. Aquest mossèn era fill de Parets d'Empordà, i tenia 64 anys, i bueno, feia temps que era el rector de Sant Martí de Calonge, de l'església d'allà. Aquest senyor tenia un temperament molt difícil. La gent del poble sempre hi estava enfrontat, deien que insultava les dones des de la tribuna quan feia la missa, quan els veia que no anaven adequadament vestides o tenien alguna cosa que no els semblava bé, que pel carrer fins i tot anava amb un bastonet i fotejava les dones. Tu no t'he vist a missa? Pam, fotejada. Que també picava les criatures, vull dir, tot un peça.
Tenia les relacions públiques, no les tenia gaire ben enteses.
Gens ni mica. Fins i tot es parla de baralles a cops de puny del carrer, i després de que portava un bastó amb punxa, que en aquella època el rector de l'església percebia una assignació, un petit impost, per la gent que parava a plaça, la gent que, inclús fins i tot aquí a Palamós, la gent que tenia parada a plaça el dissabte al matí, doncs havia de pagar una assignació a l'església, i aquest senyor passava a cobrar, i quan no li pagaven es veu que clavava aquest bastó en punxa als peus del firaire, de torn, que tenia la mala sort de trobar-se amb aquest mossèn.
Un bon element.
Sí, és el que dèiem, el crim aquest realment va succeir, però totes aquestes coses que hi ha segurament són fruit del llegendari, coses que s'han anat engrandint, la història ha anat engrandint per explicar lo dolent que podia haver, o la justificació,
justificar el crim
d'aquest personatge. Bueno, el cas és que en aquells temps eren temps difícils. Hem de pensar que el 1835 hi havia la Primera Guerra Carlina, i per tant va haver-hi, poc abans de la mort d'aquest senyor, va haver-hi la crema de convents, l'anticlericalisme, per tant ja hi havia una atmosfera o l'ambient adequat perquè es cometés el crim. Doncs tot va venir perquè deien que mossèn Bernat havia enganyat la noia del poble. No se sap exactament què vol dir això d'enganyat, però suposem, ja ens ho podem imaginar.
Entre cometes, suposem.
Ja ens ho podem imaginar, que en certa manera s'havia propassat poder sexualment una miqueta, diguem. Però això va arribar a oïdes del germà d'aquesta noia, que era soldat a Girona. Doncs ja us podeu imaginar. Aquest noi va tornar al poble, va formar una partida d'amics, una partida d'homes, que una nit entraren violentament a la rectoria, i van tancar el vicari i la majordoma en una habitació, i es van enfrontar amb el rector, que es pensaven que venien a robar-lo, i va començar a tirar monedes en l'aire, i alguns es van ajupir a agafar-les ràpidament, i fins que aquest noi va dir, nois, a què hem vingut? Llavors van agafar i van intentar agafar el rector, que va intentar fugir per la claraboia en un espai molt petit que hi havia, però clar, aquest senyor era gras, diuen que portava el cinturó ben ple de monedes i no hi podia passar. i li van donar un tret, i des d'aquell tret va caure per l'ull de l'escala, pam, fent un gran estrèpit al terra, rebentant totes les bosses de monedes. I aquest crim també és conegut com el crim de la mà ensangonada, perquè amb la pròpia sang d'aquest rector, la mà ensangonada va posar la mà a la paret de sang i diuen que encara s'hi veu les restes d'aquesta sang a la rectoria. D'aquí, d'aquest crim, que la gent de Calonge, perquè diuen que, clar, era gent de Calonge que va matar aquest capellà, doncs se'l digui els matasacristans.
Déu-n'hi-do, no? Quin estigma per tota la gent de Calonge. No?
Sí, sembla que aquest crim es va investigar, però no es va arribar a acusar ningú, fins i tot amb certa rialla les autoritats locals van mirar a tapar el crim i en certa rialla explicaven que els que havien comès el crim eren uns gitanos, sempre els hi toca als pobres gitanos, però bé, explicaven aquesta història.
Molt bé, els matasacristans a Calonge i a Sant Antoni els Maganyeus.
Exacte. Què va passar a Sant Antoni perquè els diguin els Maganyeus? Doncs un altre crim, tot va de crims avui. Es veu que hi havia Nyeu, el senyor Nyeu, que era un veí de Calonge, i bueno, tenia el costum de beure més del compte. Passava el dia a les tavernes i era una mica, bueno, bastant borratxo, gairebé tot el dia anava ple d'alcohol. Un bon dia se'n va anar a una taverna de Sant Antoni. Bé, es veu que allà tenia deutes pendents i dintre la taverna va tenir una discussió amb dos o tres de la vila que li van clavar una gativetada i el noi va sortir espantat al carrer i en allà el van acabar de rematar i el van matar. I van dir, ostres, què farem? Doncs l'amagarem. I es veu que el van enterrar a prop. I tothom preguntava per en Nyeu, i ningú trobava en Nyeu. Però un bon dia, un temps després, sembla que uns gossos, un dia allò pel camp, gratant, van començar a trobar el cos i després va sortir Nyeu. I bé, van detenir els personatges aquests que van tenir l'enfrontament amb Nyeu i sí que va haver-hi detencions. Però, d'ençà aquell temps, doncs la gent de Calonge doncs, se'ls diu els Maganyeus, perquè realment
el
que van fer... Sí, els de Sant Antoni, perquè el que van fer va ser precisament amagar el cadàver.
Ocultar el cadàver, i per això són els Maganyeus.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
I si et sembla, podem fins i tot concloure amb el crim més conegut de la contrada, que és el crim del rector de Fitor.
Vinga, som-hi.
Mira, una mica també està lligat amb el de Calonge, perquè es produeix doncs a principis del 19, no? També amb aquestes dades convulses, tot i que no és fruit de l'anticlericalisme, sinó que va ser simplement una partida de lladres. El fet va passar així. El 1817, en Joan Batlle, que es deia així, el mossèn Joan Batlle, doncs regentava la rectoria de Santa Coloma de Fitor. Allà vivia tranquil·la, perquè ja coneixes aquell paratge, no hi ha gaires masos, la vida de rector és bastant tranquil·la, amb una majordoma. Sembla ser que una bona nit, una nit de fosca nit, doncs van picar la porta i ell va anar a obrir i va veure que hi havia uns homes fundats amb caputxats, diguem, que van entrar i li van demanar tots els diners. En aquells homes, en veure que no tenien uns grans ingressos, no podien rascar molts diners, doncs van agafar aquest personatge i el van lligar amb una cadira. Sembla ser que el van torturar durant bastantes hores. Per tant, no va ser només un crim, allò va ser una cosa premeditada.
Normalment per explicar, per intentar treure la informació de si tenia diners amagats, etc.
Exacte. Tot això ho sabem gràcies a la majordoma. El que passa que hi ha dues versions. Una que diu que es desmaia, i que sembla que entre que es desmaia d'això veu alguna cosa, i l'altra que veu tota l'escena amagada al cor de l'església de Santa Coloma de Fitor. Bueno, el cas és que en aquest senyor el van estar torturant, li van clavar ganivetades, el van cremar, fins i tot es parla, fixa't que diu, picaron sobre su calva mojas de tabaco, vull dir, perquè veus la cruenta que podia arribar a ser la cosa, vull dir, fins i tot li tallaven el tabac al damunt del seu cap. El cas és que aquest home va acabar, lògicament per les tortures, va acabar morint, però no només en tingueren prou amb això, sinó que el penjaren a la xemeneia i el cremaren. Pensem en aquells temps, aquelles xemeneies grans que hi havia una persona dintre. I bé, així va acabar el crim. Aquests personatges es van escapar i van fugir, aquests lladres, amb tot el que van poder arreplegar. Afortunadament, sembla que la majordoma en va conèixer un d'ells. I això va donar lloc, allò que tu explicaves, no, si hi havia hagut
policial,
la investigació doncs va portar a descobrir els malfactors. Van ser gent de Palamós, van ser capturats i com que de fet havien comès el crim més terrible que es coneix, doncs van rebre el càstig més terrible que es coneix, que és que els van lligar per les mans i per les peus a quatre cavalls i allà a mitja fietó, pam, els van esquarterar. Totes aquestes peces del seu cos, esquarterades, van ser separades i penjades en diferents llocs de la zona. I entre elles, els caps d'aquests personatges, que després són les conegudes gàbies dels caps de lladres de fietó, que curiosament fa uns anys havien desaparegut i recentment hi ha hagut un donant anònim que les ha lliurat novament i almenys en conservem una d'aquestes gàbies de ferro que antigament penjaven de diferents punts de fitó, n'hi havia vàries, entre elles doncs aquesta, i on s'exhibia el cap. Aquest tipus de càstig tenia una raó de ser. Quan tu eres enterrat amb el cos sencer, la religió cristiana, doncs esperaves la resurrecció, no? I era important mantenir el cos sencer. Però quan eres esquarterat, diguem, tots els membres del cos es perdien. Per tant, és com si perdessis el dret a la resurrecció. Per tant, no hi havia càstig més dur per uns lladres que aquest.
Era la condemna eterna, per dir-ho
d'alguna manera. La condemna eterna, exacte.
Déu-n'hi-do, doncs, avui els crims llegendaris han estat protagonistes en aquesta edició del Coses de Palamós, fets verídics, això sí, de vegades posant-hi una miqueta més de paga formatge. Gavi Martín, moltes gràcies.
De res, encantat.